Les dues en punt, encetem setmana amb un somriure d'orella a orella aquí a l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Royo.
Amb justícia, amb mereixement, dominant i sense excessius patiments, així va guanyar el Sabadell allà on no ho havia fet mai en tota la història, a l'estadi Gran Canària. Alguns diran, amb un de més, és cert, amb superioritat numèrica, però com també es va encarregar de recordar Antoni Dalgón, roda de premsa, de seguida l'escoltem, havent estat dominadors ja abans amb 11 contra 11. Potser amb la gran assignatura pendent de matar els partits en escenaris com el d'ahir, en el qual es generen tantes ocasions, sense l'angoixa final d'un marcador curt. Però sigui com sigui, les xifres dels arlequinats cada cop són més bones. 8 jornades seguides sense perdre, comptant la Copa, des que Les Palmes va passar per Sabadell, són tan sols 3 derrotes en 15 enfrontaments. Fora de casa, camí de 3 mesos sense digerir una desfeta. A més, segon partit seguit sense encaixar cap gol i, sobretot, el més interessant, havent tret el cap una altra vegada del descens en el moment que rivals directes com el Cartagena o el Zaragoza t'obligaven a respondre si no volies quedar-te tallat. Encara queda un munt i això serà llarguíssim, però és evident que la millor notícia d'ahir no és ni la victòria, ni deixar la porteria a zero, ni sortir del descens, sinó l'aire, la flaireta que desprèn aquest equip, sempre competitiu, a l'alça, veient-se a si mateix capaç de guanyar a tot arreu i contra tothom i de fer front a situacions compromeses. Veurem si arriba o no per mantenir la categoria, però la línia a seguir queda clar que és la mostrada ahir a Les Palmes per personalitat, però també per joc.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
A la redacció, com a estudiant en pràctiques, el Pau Pascual, el Sergi Cubero i la Rocío García al control de so, també amb el suport del Toni Pacheco. Tot a punt, comencem.
Comenta la recepció.
El programa girarà avui entre el triomf arlequinat d'ahir a Les Palmes i la classificació com a primer de grup de l'Astralpool Natació Sabadell per quarts de final de l'Eurolliga de Waterpolo. També tindrem, això sí, handbol o futbol juvenil, entre d'altres.
I fora de l'hotel?
Victòria del Barcelona per 2-3 contra el Betis amb un últim gol in extremis de Trincao. Avui es completa la jornada a priori, a primera divisió, a les 9 amb el líder, l'Atlético, rebent el Celta de Vigo. Dic a priori perquè no està clar que es pugui jugar pel brot de coronavirus. Amb 4 positius confirmats avui, els matalassers han suspès l'entrenament que tenien previst al matí i la concentració a l'espera dels últims resultats serològics. A segona divisió, jugant 2 partits, a les 7 Ponferradina, al Corcón. Els arlequinats segur que tenen un ull posat al Toralín i 2 hores més tard, Lugo Espanyol. 7è títol, més coses de la Super Bowl per Tom Brady. A la final disputada aquesta matinada, el seu equip, els Tampa Bay Buccaneers, s'han imposat per 31-9 als Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes. I a més, Lewis Hamilton ha renovat amb Mercedes. El 5 vegades campió del món de Fórmula 1 ha signat, això sí, per només una temporada i no pas 3, com demanava el britànic.
I a les xarxes socials.
Juan Diego Molina Stoichkov tira d'ironia al seu Instagram després de fallar un gol clamorós de cap ahir en la victòria a Les Palmes de Gran Canària. Deia així el gadità: que bonic, més 3, la pròxima entra que avui no calia. Entre d'altres, respon el presi. Esteve Calzada, com dic, entre rialles, dient millor que entri.
De quin partit no estarem pendents?
Lliga del Congo. Jornada 3 ha arrencat a les 2 fa 4 minuts i mig el partit entre el Nico Nicoye i el Etoile du Congo.
Avui celebra el seu aniversari
el millor esportista sabadellenc de l'any 1972, el nedador Jordi Comas.
L'enquesta.
Va, que avui teniu feina per acabar. Qui va ser el millor ahir al triomf arlequinat a Les Palmes? Teniu temps per dir-hi la vostra fins les 3. Recordeu que cada mes sortegem una samarreta del Sabadell. No oblideu, això sí, d'escriure, com sempre, l'etiqueta al hashtag MVP946 acompanyant el vostre tuit.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet. Al web radiosabadell.fm. We'll be right back.
jornada, som-hi! Arrenca aquest Sabadell, les Palmes Sabadell. Servirà davant de les Palmes, en zona d'atac, un altre cop del quadre Gran Canari. Buscant la línia a fons, de fet, la triangulació dins l'àrea ha de tancar-se el Sabadell, aquí en rebot! Entre l'un per l'altre, la pilota rematada d'aquella manera per Michael Nessa s'ha anat enverinant. Per sort, no ha acabat de sorprendre i en Makai. Passada filtrada, arriba Guru dins l'àrea, fa la centrada al segon pal! Buscant Álvaro Vázquez! Arriba bé la defensa, es llença amb tot Àlex Suárez! Pilota un altre cop el de Sant Roque, vol fer la centrada. Aquí s'ha fet un embolic, encara es vol habilitar per trobar la centrada. Cop d'Esperó és bona dins l'àrea, Álvaro Vázquez fa la bicicleta, línia a fons, treu la centrada. Xuuu! L'ha salvat Àlex Domínguez! L'ha salvat Àlex Domínguez amb la punta dels dits! Vinga, va, som-hi, el petit Rei Lleó. Arriba en lateral de l'àrea gran, ja el tapant entre dos. Juga per dintre, l'arribada de Víctor García dins l'àrea. El xut, fora! El xut de Víctor García no s'ho ha pensat, ara el de la Safor. Habilitant Sergio Araujo, que posa la directa, un dels jugadors amb més qualitat d'aquesta plantilla Gran Canària. Obrint a la dreta per Lemus. Fa la central un altre cop buscant Araujo a la frontal. Arribaran tirant la paret a l'esquena de defensa. Araujo, aire! Uf, mare meva! No era la jugada que esperaven. A veure que sorprèn les Palmes, que anem en, amb inferioritat numèrica dins l'àrea. El xut sec, buscant el pal curt. Benito Ramírez, fora. La passada filtrada és boníssima. Álvaro Vázquez sol davant del porter, amb Álvaro Vázquez. I si això no és penal, és vermella. Hauria de ser. No, la salida de fora, doncs llavors ha de ser al carrer, no?
Sí, sí, sí.
Si no és penal, ha d'anar al carrer. Si no és penal, ha d'anar al carrer. A veure que s'havia anat.
I compte, perquè ell diu que no el toca i sí.
Targeta vermella per Àlex Domínguez, que diu que no. Juga per Òscar Rubio, encara Òscar Rubio posa el cos al lleidatà, centra la B, la posa Òscar Rubio molt passada, s'equivoquen en el refús! L'acaba Rayel Lemos. Joc perillós de Guruzeta, diu l'àrbitre que aquí s'acaba la primera meitat amb aquesta ocasió de Stoichkov, que es lamenta, fa que no amb el cap, l'ha tingut sol, estava lliure de marca, no li ha acabat de donar ni direcció Adri ni potència suficient, perquè l'ha rematat just al centre de la porteria on estava Álvaro Valles. Se li obre una mica més Boniquet, ara la passada pel de Terrassa, no és bona, intenta fer-ho contra Ullas dins l'àrea, a veure Boniquet, amenaça amb el xup, Boniquet, reboten dos cossos, aquesta pilota encara és viva i acaba assenyalant falta, a veure que aquesta s'haurà de revisar. La posa Boniquet molt tancada, anava directa, posa els punys Álvaro Valles. Serà de nou córner. La primera del guard, el xut pràcticament des de mig camp. Ha intentat sorprendre Álvaro Vázquez. Intenta encara Juan Hernández el doble. Juan Hernández amenaça amb el xut. Ara Juan Hernández queda sense angle. Juan! Gol, 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 ara mateix a les Palmes, 17 minuts i mig de la segona, les Palmes 0, Sabadell 1, l'escollit Juan Hernández! La té Aaron Rey dins l'àrea un altre cop, Juan Hernández fa la passada enrere, el xut d'Edgar, el rebot d'Edgar! La pilota serà finalment banda? S'ha sí, acabat sí, el partit! S'ha sí. acabat el partit! Acaba el partit a l'estadi de Gran Canària amb suspens final. Saluda Antonio Hidalgo a Pepe Mel. Respira el tècnic de Canovelles amb aquesta victòria més que necessària.
Aquest era el bo i millor del partit d'ahir d'aquesta victòria 0-1, allà on no ho havia aconseguit mai el centre d'esports a l'estadi Gran Canària, al camp d'una Unió Deportiva Les Palmes, on feia 33 anys que el Sabadell no hi sucava de 3 en 3, de fet, diria que era de 2 en 2 en aquell moment, a la primera divisió de l'any 88. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Una victòria d'aquelles pel lloc i pel com... de les de cop de puny sobre la taula.
Sí, 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 per tot plegat, com dius. Pel rival que hi havia davant, per la dificultat de com s'havia presentat fins i tot la jornada. Encara que algú digui que això doncs, mai no se sap, jo crec que és una pressió afegida. Quan veus que la resta, amb sort, amb no sort, amb encert, amb no encert, ha anat fent la feina. Em refereixo bàsicament a rivals, per exemple, com el Cartagena o el Real Zaragoza, que havien aconseguit victòries d'aquestes de mèrit al llarg del cap de setmana. I li afegeixo un, per mi, que ja sé que és estadístic, que és anecdòtic, que cada temporada és un món, però jo crec que també és d'aquelles coses que pesen en el subconscient, com és anar a un estadi on se't resistia de la manera que ho feia Gran Canària, a l'Estadi Nou en general, però si anem a l'Insular tampoc és que tinguéssim uns números espectaculars. Gairebé, com vam anar recordant al llarg de la Transmi, 3 dècades han hagut de passar perquè el Sabadell tornés a sumar victòria, no dic 3 punts, però sí victòria a casa de la Unió Deportiva a Les Palmes.
És d'aquells dies que repassaríem la tira d'estadístiques perquè al final ve de gust, no? Per exemple, és la primera vegada en tota la temporada que el Sabadell té més punts que jornades jugades. 24 partits jugats, 25 punts ara mateix a la classificació. Tirant de tòpic seria l'equador dels punts que s'han de sumar per una permanència. No sé si aquest any caldrà arribar als 50, però ara mateix 25 punts per l'equip d'Antonio Hidalgo, que a sobre, amb aquesta bipolaritat que hem comentat més d'una vegada de casa i fora, 4 victòries lluny de la nova Creu Alta, 2 de les quals a les Illes Canàries i només 2 triomfs, crec que és en 12 partits ja, a la nova Creu Alta. Per tant, evidentment el dèficit sabem on és, però tu, després d'un altre desplaçament com aquest, fins i tot si vols sumar-li la de 8 jornades sense perdre, miris cap on miris, tens molts números d'aquells de dir la cosa està rutllant.
És la part bona d'una victòria. Veníem de 5 empats consecutius, que sempre queda aquell dubte, aquell neguit de dir els faran bons, no els faran bons, ara una derrota et deixa doncs, que tot el que és positiu ho acabis transformant en 6 jornades sense guanyar. Per contra, doncs, això que estem dient, ja són 8 jornades seguides sense perdre, puntuant. És cert que només amb 2 victòries i 6 empats, però la d'ahir és una d'aquelles victòries, insisteixo, que et donen un cop de moral important, deies tu, un cop de puny damunt la taula i sobretot la importància de, vulguis o no, anecdòtic o no, quan queden tantes jornades per endavant, Adri, el fet de veure't fora de la zona de descens, que passi el que passi en els 2 partits que queden per jugar-se aquest vespre nit, doncs saps que arribaràs a divendres, que és quan arrenca la 25a jornada, de fet l'enceta el Sabadell a casa contra el Zaragoza, fora d'aquestes 4 places de crema.
Ara mateix un punt per sobre, concretament, de la part alta de la part baixa, de la classificació. Per tant, estaríem parlant d'un cert marge, no d'un partit, però sí, d'un puntet de distància, tenint en compte sobre que el proper partit, tindrem temps per parlar aquesta setmana sobre el tema, però serà contra l'equip que té just per sobre la classificació. Per tant, ja no és que sàpigues que guanyen continues fora el descens, és que a sobre passaries al Zaragoza, però vaja, ja parlarem perquè tindrem temps aquesta setmana abans no arribi la cita de divendres, no, de diumenge. Estic tan acostumat amb aquest ball de dies. De fet, aquest mateix matí ha tornat l'expedició des de les Illes Canàries. Avui és el dia lliure per la plantilla, entès com a la feina és tornar des de Gran Canària, però no hi ha entrenament. I demà sí que serà el dia de tornada a les sessions preparant aquest partit.
3 sessions només. La de dimarts, dimecres, dijous, 3 entrenaments són els que tindran els homes d'Antonio Hidalgo. Venim d'on venim aquesta temporada, algú dirà més que suficient, no serà. Jo continuo insistint en el debat que obria la setmana passada. Té nassos que aquests que fan els horaris, veient i preveient que el Sabadell gairebé tancava jornada ahir, a quarts de 11 de la nit aproximadament, que devia ser l'hora d'acabar, com dius, en viatge el dia següent, programin un partit el divendres. Sé que hi ha temps suficient, sé que n'hem vist de més grosses aquest any mateix, però ara que tornava una certa normalitat no hagués costat gens ni mica posar aquest partit dissabte i tots tan contents, però bé, és el que hi ha i amb això s'haurà de plantejar la setmana.
Deies els partits que queden encara per la tongada de dilluns. Avui són dos, d'aquí a 4 hores 45 minuts clavats. Ponferradina al Corcón. És un partit que arrenca a les 7 al Toralín i que segurament on està tothom pendent de la part baixa de la taula, no perquè pugui passar l'equip madrileny al Sabadell, però sí per veure si queda una mica més despenjat o si un altre cop es reenganxa en aquesta gresca. L'altre, el Lugo espanyol, en teoria no té massa incidència en aquesta lluita per la permanència. I a tot això, Antoni Hidalgo, que va explicar-se ahir després del partit, aquesta victòria?
Doncs mira, tinc una miqueta de tot. Comencem per això, per el factor que estàvem comentant ara fa una estona, aquest de reforçar en positiu els números que estava mantenint l'equip al llarg de les últimes setmanes. El fet de fer bons aquests 5 empats consecutius després d'aquella victòria a Cartagena, doncs tornar a guanyar quan pel mig, doncs Castellón, Girones, Lugos, Almeria, etc. no havies passat de l'empat, en el bon sentit de la paraula aquest no passar de l'empat, reforç positiu, com diem, i a més el que també apuntàvem ara fa una estona, Adri, aquest reforç psicològic en una jornada que s'havia posat complicada, que unes hores abans, per exemple, el Real Zaragoza havia estat capaç de guanyar a la Rosaleda, havia guanyat el Màlaga a domicili, doncs els rivals no fallaven. I diu Antoni Hidalgo que tot plegat és molt bo pel factor mental d'aquesta plantilla.
És una victòria molt important per nosaltres perquè reforça tots els empats del darrere, sabent i sabíem que els nostres rivals en aquestes posicions havien guanyat, havies de sumar en algun moment de 3 i ara a recuperar i pensar en divendres.
A pensar en divendres, deia Antonio Hidalgo, estava repassant ara una miqueta així de memòria l'11 d'ahir, perquè anava comentat un nom propi, que és el de Juan Hernández, que se situa com a màxim golejador empatat amb els 4 gols de Stoichkov en Lliga. Déu-n'hi-do el rendiment que està oferint en les últimes setmanes en l'aspecte golejador i fins i tot de xuts a porteria del jugador de Llorca, però és que repasses l'alineació abans dels canvis que evidentment van funcionar, perquè la victòria t'arriba per un gol d'un jugador que entra de refresc i et repasso de memòria a l'11 i no et sé dir un que estigués fluix. Potser com a molt Macay perquè no va tenir feina, perquè sí, va tenir poques intervencions, però al darrere, Òscar, Jaime, Grego, bé, molt sobris, molt sòlids, al mig del camp a Undabarrena i a Boniquet del Sabadell els va saber trobar i van saber moure l'equip i les palmes al seu ritme, al seu joc. Les bandes, prou bé, tant Víctor com Pierre Cornut, i al davant els tres. Stoichkov és cert que falla, com escoltàvem ara fa un moment, una ocasió clamorosa, però també recupera la pilota del gol i força l'expulsió amb la seva passada a Álvaro Vázquez de Domínguez. Álvaro Vázquez té aquesta mateixa acció, Guruceta molt actiu també, per tant, és que és un partit realment molt, molt, molt bo de totes les línies.
Sí, un partit rodonet, evidentment cadascú amb els seus matisos, i segur que avui el tècnic Antoni Hidalgo de viatge de tornada segur que li han sortit mil peros a la història, però vist des de fora, vist des de la distància en aquest cas que ens permet no estar dintre del grup, un partit rodonet molt notable del Sabadell i amb mèrit especial, deixem que ho digui perquè quan van mal dades sempre el seu nom corre en boca de molts, un paper destacat al d'Antoni Hidalgo. Primer, a l'hora de guanyar-li la partida estratègica a Pepe Mel, ja ho va fer aquí i ho va tornar a fer ahir.
El deixeble s'ha cruspit sí, dues vegades al professor, eh?
I sobretot per mi ahir, mèrit encara més destacat a com va saber interpretar el partit, per exemple, com deies tu, amb el factor canvis, és a dir, totes les peces que va tocar van sortir a millorar el que ja començava a fer fallida. Tant Adri Cuevas com Juan Hernández, l'entrada d'Aaron Rey, que feia setmanes que no el vèiem en acció, i ahir va sortir en un partit que demanava això, que demanava doncs, saber aprofitar els espais. És cert que el Sabadell no va saber tancar el partit i ens fa viure en aquest fil d'equilibri sempre perillós, però al final, fins i tot, Edgar va tenir ocasions en els minuts que va disposar el davanter gabanenc per haver ampliat aquest marcador. Per tant, ahir els canvis, una vegada més, però té mèrit especial fer-ho, van servir per acabar d'encaixar les peces que s'estaven movent.
Fins i tot per matar el partit, no? En les últimes accions, el temps afegit, en el cas d'Edgar, jugant bé amb el cos, retenint-la, o sigui que un partit en totes les línies d'aquells complets, dels més complets de la temporada, i que té una jugada que realment és decisiva, no perquè acabi en gol, tot i que semblava que era molt clara, sinó perquè acaba amb l'expulsió de l'ex del Obrador Arlequinat, del futbol base del Sabadell, Àlex Domínguez, el porter de les Palmes.
Sí, és una jugada determinant, eh? Sobretot per el que significa jugar amb superioritat numèrica pràcticament una hora, o una hora, comptant els afegits de la primera i de la segona. Però abans que anem a la jugada en si, abans que entrem en possible polèmica, tot i que ja faig allò, l'espoiler, ja faig l'avís que no hi ha gaire polèmica a la qual agafar-s'hi, destacar el que també deia Antonio Hidalgo en roda de premsa. Adri, és cert que l'equip va saber aprofitar, és cert que el Sabadell va saber jugar i llegir entre línies aquesta superioritat numèrica, però és cert també, i hem de ser justos, a l'hora de dir que 11 contra 11 les sensacions que estava deixant l'equip ja abans de l'expulsió d'Àlex Domínguez eren d'estar jugant-li de tu a tu i fins i tot superant, sotmetent, ahir va ser el verb que més es va sentir, sotmetent o superant a un equip d'aquesta teòrica zona alta de la classificació.
No podem obviar el que ha passat fins a l'expulsió. Crec que no sé si ha sigut en el minut 34, 35 o així, però nosaltres estàvem molt bé, estàvem arribant, hem tingut alguna aproximació amb el Víctor, un altre, em recordo que l'Àlvaro ha estat amb el Guru a prop de fer gol. M'oblidava de l'equació de l'Stoikov. Sí que és cert que en els primers minuts no hem estat tot l'ajustat que ens hagués agradat en la pressió alta, ells ho fan molt bé.
Li compro l'argument, eh? O sigui, una cosa és que, evidentment, jugar una hora de partit 10 contra 11 es nota, i una altra és que la mitja hora prèvia el Sabadell ja havia estat superior, ja havia merescut coses.
Sí, el que diem, no? El conjunt arlequinat ja havia donat senyals de vida, d'estar dins del partit. A més, ho vam anar comentant durant la transmi, no?, que havia sortit molt bé el Sabadell. Potser els primers minuts una mica de desajust fins que l'equip no es va assentar, però a partir d'aquí el conjunt arlequinat recuperava ràpid, la pressió la tirava molt amunt i sabia robar-li a la Unió Deportiva, que gairebé havia d'abusar de buscar aquesta pilota llarga buscant a Mendes, no?, els minuts que va estar en el terreny de joc, perquè va ser el sacrificat per culpa de l'expulsió. I el mèrit que té el Centre d'Esports Sabadell. Per cert, per tancar aquest capítol de l'expulsió, evidentment, avui en dia, aquella pregunta tan típica i tan tòpica que ens tocava fer moltes vegades en els postpartits de l'entrenador de Tor, dir-li...
Com has vist, no?
Com has vist, des de la banqueta que t'ha semblat... Clar, ara està bé fer-la, cadascú és molt lliure de fer-la, però amb el VAR de pel mig, jo crec que aquí el comodí que tenen els entrenadors i els jugadors és meravellós, perquè quan no t'hi vols mullar gaire és tan fàcil com dir, a veure, si els que l'han revisat amb deteniment 3 minuts que va estar el partit ahir revisant la jugada han acabat determinant que és expulsió, o que és falta i, per tant, expulsió, res més a afegir més enllà del que sembli en el directe i sense poder tenir aquesta possibilitat. És el que ens passa a nosaltres. Jo ahir, veient la repetició, és evident que entres a veure que, tot i que no és una acció molt clara, molt nítida, l'impacte ha d'existir. Si no, no li veus molta raó de ser.
Però bé, saps que hi ha polèmica, no?, amb això, amb aquest tema.
Tant, evidentment.
Crec que era el mateix representant del porter, d'Àlex Domínguez, que va sortir emprenyat com una mona, o sigui, va sortir amb una emprenyada considerable, deia a les xarxes socials amb una imatge, mira, te l'ensenyo, sap greu que l'audiència no la pugui veure, una fotografia que a mi em fa molta gràcia, perquè a saber amb una fotografia si el toca o no, i deia, aquí otra prueba de que el árbitro y el VAR del partido Las Palmas Sabadell son unos incompetentes. Felices por, así de bien, Àlex Domínguez, cabeza alta, no nos paran ni las injusticias. Això el representant del jugador.
Estem parlant d'una fotografia, per la gent que no ho veu, on ja ha superat a Álvaro Vázquez el salt i, evidentment, aquí no hi ha contacte, aquí ja no hi ha impacte, però és la trampa que poden tenir les fotografies, si l'agafes un segon abans o l'agafes un segon després. Estic segur que si la imatge és així de nítida com és aquesta, dubto ni que l'àrbitre hagués picat, ni que el VAR no s'hagués adonat.
No, i el que deies tu durant la retransmissió, que al final, si Álvaro Vázquez realment no el desequilibren, per què ha d'anar a terra? Si no queda ningú.
No tenia cap sentit.
Si té la pilota controlada i està sol davant de la porteria.
Mira
sense
el que
ningú.
Són les xarxes socials, que hi ha algun opinador d'aquests ara que tenen parròquia, que és, no sé si dir-li instagrammer, si dir influencer, de la segona A... Jo crec que li va arribar ecos de distància, que va dir otra injusticia hoy en el, a través del VAR. Penalti i expulsió a favor del Sabadell. Dic, jo crec que aquí no l'han acabat d'informar bé. L'expulsió sí, el penal no s'ha assenyalat en cap moment. En tot cas, què pensava Antonio Hidalgo de la jugada polèmica? Els companys de Gran Canària van intentar preguntar-li al míster, ¿usted cómo lo ha visto? La resposta d'Antonio Hidalgo en aquest cas, com deia jo, comodín de la llamada.
No, yo desde mi posición no veo mucho, interpreto, puedo interpretar, pero yo creo que como todos los que estábamos en el estadio lejos, no, en esas situaciones supongo que ha quedado claro en la televisión que lo toca, ha sido fuera del área, pero desde mi posición es muy difícil verlo si le toca, lo intuyo, pero verlo al 100% no lo podia ver.
I menys a Gran Canària.
Sí. No, però en general, no, al final, sí. Això, hi ha sensacions. Tu pots tenir una impressió, si després la imatge diu tot el contrari. Recordem que els entrenadors, de per si, tot i que el Sabadell juga amb aquesta tauleta que l'Ignasi Salafranca té a la banqueta i, per tant, la imatge pot ser consultada gairebé al segon, tenen poc a pelar ara mateix amb això del VAR.
Sincerament, mira, tenim la televisió posada amb el 324, acabo de veure l'acció, i és que a mi em sembla vermella, sincerament, perquè amb aquesta velocitat, a poc que el freguis, va a terra. Així és que és evident, sí. Però vaja. Dit això, sigui com sigui, sense entrar en polèmiques, jo tinc la sensació que el partit d'ahir, no sé si influirà tant de bo que sí o no en els propers partits del centre d'esports, però sí que és com una nova alerta que la cosa va per la bona via. O sigui, al final són moltes jornades seguides que estaves, que no perdies. Ara, a més, li sumem amb aquest punt de més 3 que et permet distanciar-te una mica de la part baixa, però més enllà del que diguin els números i del que digui la classificació, el partit d'ahir és d'aquells que reforcen la teva idea. O sigui, el Sabadell ahir va demostrar tenir personalitat, dominar més que el rival, tenir caràcter, saber adaptar-se a situacions. O sigui, jo crec que el partit d'ahir és d'aquells que acabes molt satisfet, independentment que suposi sortir del descens, que també.
I sobretot, ja que també hi ha sempre debat quan les coses no surten bé, reafirmant-te en el teu sistema de joc, aquest sistema que ja els entrenadors rivals, a tota roda de premsa prèvia de partit, destaquen, és que el Sabadell té una idea molt clara, jugar d'una manera molt diferent a la gran majoria, no ve a tancar-se sinó que ve a oferir, etc. En si, com dius, un resultat que comentàvem abans, deixa sortir el Sabadell de la zona de descens. Era una setmana, una jornada més, on els resultats d'algun rival directe havia complicat molt el panorama a l'escenari, però tampoc és per llançar campanes al vol, que es diu en aquests casos, ni per tirar coets abans d'hora. Això continua sent molt llarg, i aquests càlculs que continua reiterant per activa i per passiva Antonio Hidalgo de ni amb 25, ni amb 35, ni amb 40 se salvarà cap equip, per tant, cal sumar de 3 en 3. Guanyar és fonamental.
La vida vas consiguiendo cosas y todo te parece poco, ¿no? Y nos parecía muy poco todo lo que estábamos sacando en situaciones que seguramente habíamos podido sacar de tres, como puede ser la situación de Lugo en el último minuto con un penalti que concedes. Es muy importante sumar de tres, sobre todo porque al final los rivales empiezan a sumar de tres. No te vas a salvar ni con 25, ni con 28, ni con 35, ni con 40. Al final tienes que ganar partidos de 1-1-1. Bueno, pues son pequeños pasitos y de tres son pasos grandes. Y además había equipos que habían conseguido la victoria y en una estabilidad que venimos de resultados, pero sabiendo que el viernes vamos a tener un partido complicadísimo contra un rival que está creciendo muchísimo.
I una més per tancar el partit d'ahir, si vols. Una altra dada d'aquestes, de les que has comentat al principi de l'Hotel Suís d'avui, de que avui tots els números gairebé serien positius. Com dius, una de més. Aquesta porteria 0. Segon partit consecutiu que el Sabadell és capaç de deixar la seva porteria a 0, no encaixar, i per tant, un altre pas important també de cara al que és la confirmació de creixement de l'equip d'Antonio Hidalgo. I afegeixo, en una jornada on tenies baixes importants, no només perquè ja es va confirmar contra el Logroñés la de Aleix Coc, aquell ja vam conèixer la lesió relativament greu del Tarragoní aquests 2 mesos que podria estar apartat dels terrenys de joc, sinó perquè d'última hora i conseqüència també d'aquest partit davant el quadre de la Rioja, l'absència de l'11 titular, sí a la convocatòria però no a l'11, de Juan Ibiza.
De fet, no va haver ni de jugar, o sigui, al final es va donar tot de tal manera que al final va acabar sortint bé la línia defensiva del Sabadell. Recordem que quedava un altre efectiu a la banqueta, com era Pedro Capó, també central, i que per si de cas hi havia un juvenil com Xadi Riat. Ho dic perquè també va ser en la prèvia motiu de debat, de dir, uf, ara que Jesús Olmo l'hem rescindit, que el Sabadell ha passat de tenir 6 centrals a tenir-ne 5 només. Òscar Rubio ja havia actuat en aquesta posició de tercer central, per entendre'ns, quan l'equip té la pilota, i de tancament com a lateral, i ahir no va caler ni forçar l'espatlla de Juan Ibiza, ni que entrés Pedro Capó, sinó que al final els recursos, ja deia Antonio Hidalgo fa setmanes i setmanes, que se sentia més còmode amb 5 centrals que amb 6, ara que el calendari anava més lleugeret, i ahir era un bon examen, no? De no tenir a Juan Ibiza, no tenir a Aleix Coc, i tot i així rendir a bon nivell porteria 0.
I així, deixant, com dius, la porteria 0 per segon partit consecutiu. Per tant, bons números i reafirmant aquestes sensacions, com diem, en una jornada que s'havia complicat.
molt important en aquesta categoria mantenir la porta a zero, perquè a poc que estiguis una mica encertat et pot endur al partit, no? Teníem baixes sensibles, però els jugadors que estan en aquesta posició jo crec que han fet un partit molt seriós, molt contundent, molt fiable, que al final és del que es tracta en aquestes zones. I bueno, és el dels 25 punts en 24 jornades és estadístiques.
Doncs números i més números que li vam llançar ahir a la roda de premsa d'Antoni Hidalgo i que avui hem comentat aquí a l'Hotel Suís, creuant l'equador del programa a 2:45 de la tarda. I una cosa que encara no hem comentat, Sergi, i que et volia preguntar en quant a les sensacions que tu t'ha deixat el discurs d'Antonio Hidalgo. Tot això arriba després del tancament del mercat de fitxatges d'hivern sense que el Sabadell incorporés a ningú, a diferència d'altres, com per exemple la Unió de... En els últims dies, em refereixo, havia arribat evidentment Álvaro Vázquez, però en les últimes hores no va arribar cap efectiu de reforç a la plantilla arlequinada. D'altres equips sí que van incorporar peces, la mateixa Unió Deportiva de les Palmes, GC, Rafa Mújica, etc. I ja comentàvem que hi havia com un cert pessimisme, no?, de l'entorn, a les xarxes socials, de no s'ha fitxat, de l'equip no acaba d'arrencar, i al final, no sé si tens la sensació que jo he tingut d'Antonio Hidalgo reivindicant precisament això, no?, de dir que contra el Logroñés potser no es va valorar l'empat que s'havia sumat quan era el cinquè seguit, el regús era diferent, i al final semblava que anàvem de cap a segona divisió, i just una setmana després guanyes a les Palmes on no ho havies fet, a l'Estadi Gran Canària, mai, amb bon joc, amb bones sensacions i sortint del descens. O sigui que al final no és allò de treure pit, però sí de dir, tampoc podem anar d'un cantó a l'altre cada setmana.
Aquesta seria la part important, no anar en aquesta muntanya russa que al final és, no ens enganyem, és el futbol, eh? O sigui, això de comentar-ho partit rere partit et provoca que les sensacions d'ahir a la nit puguin ser, esperem que no, molt diferents les de divendres a gairebé la mitjanit, però sí, al final aquí els que estan fora d'aquesta batalla de xarxes, d'opinions, de dir i de no dir, doncs són els que han de mantenir-se fidels, i és evident que Antonio Hidalgo, si alguna cosa com a mínim va demostrant, agradi o no agradi, és que no varia el discurs depenent de com gira l'aire. Per tant, a tenir-ho clar tots, i que hi haurà dies que no sortirà la mateixa proposta ni la mateixa aposta, i d'altres dies, esperem que siguin cada cop més, doncs tardes nits com la d'ahir després de guanyar l'Estadi de Gran Canària.
25 puntets en 24 jornades, l'equip fora del descens i a les portes d'un partit que després li preguntaré per ell també al Sergi Garcés, aquest centre d'esport Sabadell Real Zaragoza, qui ens havia de dir que seria un rival directe a la lluita per la permanent aquesta temporada a segona divisió. Sergi, tu no vas marxar d'Erasmus, no, en el seu dia?
No.
Saps que avui a l'abecedari, et faig un petit spoiler, Pau Vitori ha utilitzat la E d'Erasmus?
Doncs ja em diràs on la clava, però bé, estic...
Ni idea, no?
Expectant de...
Perdut, no vas?
Sí, i tant.
Doncs va, anem a escoltar l'abecedari que ens ha deixat com cada postpartit avui el Pau Vitori amb les seves lletres, avui la D, la E per partida doble i la M. Erasmus, de què?
L'abecedari arlequinat.
D'una desena, els partits oficials que fa que el centre d'esports no perd. Només han estat 3 victòries, és cert, però com de fiable s'ha tornat aquest equip que al principi ho perdia gairebé tot i ara és un mal de queixal pels rivals. L'última derrota va ser a casa contra l'Oviedo. Des de llavors, Alcorcón, Cartagena, Castellón, Girona, Lugo, Almeria, Logroñés, Les Palmes i els 2 partits de Copa. Molts empats, sí, però la importància de puntuar per viure aquesta setmana fora del descens. D'Erasmus, on sembla que haurem d'enviar els homes d'Antonio Hidalgo veient el rendiment a casa i a fora. Sense públic, sí, però és un cas de Dr. Jekyll i Mr. Hyde. Al fil del que comentàvem ara, quan arribi el desplaçament de l'RCD Stadium d'aquí a 14 dies mal comptats, el centre d'esports farà gairebé 3 mesos que no coneix la derrota lluny de la nova Creu Alta. I ahir, a més, assaltant una illa històricament maleïda i, a més, divertint-se. De l'escollit de Juan Hernández se li podran retreure moltes coses, però de punteria el de Llorca va bastant sobrat. Ahir ho va tornar a demostrar als 5 minuts d'haver ingressat en el terreny de joc en una jugada que, la veritat, no prometia massa. Xut creuat i Pichichi igualat amb Stoikov. La seva ràtio d'un gol cada 205 minuts supera amb escreix els 353 minuts de Néstor Querol o els 385 del búlgar de Sant Roque. Ahir, per cert, novament desencertat. de cara a porteria, però decisiu en la resta.
M.
De marmota, del dia de la marmota. No ens volem fer reiteratius, però demostrat que fora de casa l'equip rutlla, ara toca tornar i millorar les prestacions a la nova Creu Alta, on l'equip segueix sent el pitjor local amb 10 punts, un menys que el Màlaga i dos menys que l'Alcorcón. Per fer-nos a la idea de com canvia la pel·lícula, el Sabadell té més punts a domicili que equips de play-off com l'Sporting o el Leganés.
Em sembla espectacular aquesta xifra. O sigui, el Sabadell ha sumat més punts que equips que estan lluitant per pujar, a
sí,
fora de casa.
El que passa que sempre jo del got mig ple o mig buit, ara arribaria aquell moment de fer la reflexió que hem fet fora del micròfon, no? De poc bé que hagués anat, a poc millor que hagués anat l'equip a casa. Clar, ara algú diria, no, no, si això també ho pensen tots. Quan va bé una cosa, penses, a poc que em vagi bé l'altra... Ens hem de conformar, evidentment, amb l'expectació i el desig que l'equip s'ha de fer més fort a casa, i més amb els dos partits que li venen ara seguits com a local, perquè ara en parlem del Real Zaragoza, perquè és el més proper, com diuen els que en saben d'això, el més important, perquè és el més immediat, però és que hem de recordar que després d'anar a l'RCD Stadium vindrà l'Albacete, que per molt que canvia el panorama en dues setmanes, molt bé o molt malament se'ns ha de donar els uns i els altres perquè no sigui també un altre duel d'aquests directes de la zona baixa de la classificació.
Un Erasmus a les Illes Canàries no estaria malament.
No estaria gens malament.
Divertit seria.
No soc molt jo de les Canàries, però bé, si és per anar quatre mesos
però
fora...
Però en què estàs pensant? Jo pensava en els sis punts del Sabadell.
Jo pensava en estudiar, simplement.
Ah, sí, sí, estudiar, correcte. De fet, a les Illes Canàries ha sumat al Sabadell les mateixes victòries, en dos desplaçaments només, evidentment, que no pas en tota la temporada, en 12 partits a la nova Creu Alta. O sigui que la xifra és significativa. Jo no recordo sincerament una temporada ja no a segona divisió A, que no la recordo sincerament, però a segona divisió B un any que no estiguis a dalt, que sigui ja no tinc lluitar pel descens, una temporada normaleta, però que vagis fora de casa i sumis tant. Jo no recordo cap altre any.
No, segurament, si miréssim bé els números, això significaria que a casa estaves bastant bé, que
això
fora anaves fent i anaves traient. Clar, aquí el problema és que el desequilibri és a la inversa del que és habitual. A casa, doncs ja ho diuen els números, ara ho sentíem, no? Continua sent el pitjor local dels 22. Fora de casa, doncs estàs en una zona mitja tranquil·la entre tots els equips que han puntuat com a visitants. En fi... Propera cita aquesta, la del Real Zaragoza, un Real Zaragoza que arriba després de dues victòries seguides.
I que ha canviat el panorama, Jim, l'entrenador, José Ignacio Martínez... José o Juan Ignacio? Ara tinc el Juan Ignacio.
Juan Ignacio Martínez, diria.
Jim, sí. Que va tornar d'una experiència exòtica per dirigir el conjunt aragonès, que semblava condemnat a no aixecar cap, tirant de jugadors de la base, amb una sensació de això no hi ha qui li posi remei i som el nou Deportivo de la Coruña, per entendre'ns. I, en canvi, ja recordo contra l'Albacete, que va fer bon partit, tot i que va ser una mica surrealista. Sí, també en polèmica. No cal que faci gestos, que també va tenir la seva dosi de polèmica. Però al final el Carlos Belmonte es van quedar els punts, però en general és un equip absolutament renovat, no té res a veure.
Sí, sí, sí. I com dèiem, aquestes dues victòries consecutives, l'última ahir mateix, la que fèiem referència fa una estona, 1-2 davant el Màlaga. De fet, es van posar per davant els aragonesos.
Un dels pitjors locals, justament.
Correcte,
estava,
sí, sí.
Estava en el rànquing, aquest.
A tot això, el tanto amb el Zaragoza i l'estadística, perquè estem parlant molt del pitjor local, el Zaragoza continua sent juntament amb el Castelló el pitjor visitant, són els dos equips tot i aquestes dues victòries consecutives, una d'elles a domicili. Hem de recordar que el Zaragoza només ha guanyat realment un partit fora, aquest, el d'ahir,
sí,
perquè
sí.
L'altra victòria és la famosa de Santo Domingo, aquell empat posteriorment transformat en victòria 0-3
indeguda, no?
Davant l'Alcorcón, però de facto el Zaragoza fins ahir no havia guanyat encara cap partit al terreny de joc fora de casa. Ahir va sumar, com diem, la seva segona victòria com a visitant, perquè així ho diu l'estadística, 1-2 davant el Màlaga. El partit divendres obre el foc, aquesta vegada, la 25a jornada, al Centre d'Esports Sabadell. Estrenem dia, divendres, contra el Real Zaragoza, a les 9 de la nit, i per tant, com és habitual ja, des de mitja hora abans, a la sintonia de Ràdio Sabadell, amb tota la banda del Sabadell en joc.
Ens ho diuen fa un any i no ens ho creiem, ens ho diuen en començar la temporada i tampoc que el Sabadell jugaria contra el Real Zaragoza i que el conjunt saragossà seria rival directe per intentar eludir el descens de categoria. Gràcies, Sergi, vaig a parlar una mica de futbol juvenil. Fins ara!
Fins ara!
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Go on and fool me, love me, love me, pretend that you're
20 minuts i les 3 de la tarda seguim parlant de futbol i també del centre d'esports, més concretament de futbol formatiu i del seu juvenil A, que ahir va estrenar el caseller de victòries del nou any, del 2021, superant per 1-2 el Lleida Esportiu, que va maquillar una mica a última hora el que era una victòria més còmoda dels nois de Miqui Lladó. 3 punts vitals que col·loquen els arlequinats en una situació privilegiada dins del subgrup 3B de la Divisió d'Honor Juvenil, recordant, com ho portem fent aquestes últimes setmanes, que tenen partits pendents pel brot de coronavirus que va patir el conjunt sabadellenc. Tota aquesta informació ens l'amplia d'aquesta forma el Sergi Parc.
Gener havia estat un mes d'absoluta sequera per al Sabadell juvenil entre ajornaments i poc ritme competitiu. El 2021 va començar amb un brot a la plantilla que va precedir les derrotes consecutives contra Huesca i Zaragoza. Amb aquest panorama es plantaven els de Miqui Lladó al Municipal de Gardeny contra un equip que sumava els mateixos punts a la classificació. El repte, doncs, era evident, no deixar-se superar pels lleidatans a la taula i trencar aquesta estranya dinàmica. I així va ser, amb aquest treballat 1-2. Com diu Gabri Gausacs, 3 punts molt benvinguts.
És una victòria molt important per nosaltres. Venim de 2 derrotes seguides i l'equip tenia moltes ganes de ja sumar 3 punts, els primers 3 punts d'aquest nou any. I la veritat és que l'equip ha estat molt bé, ha estat gairebé perfecte i hem lluitat molt bé i estem molt contents d'emportar-nos els 3 punts.
El lateral esquerrà va ser l'encarregat d'obrir la llauna als 12 minuts de joc. Poc després arribaria una de les jugades clau del partit. Penal a favor de Lleida, però la fusta impediria que restaurés la igualada. Per Gausacs, una acció determinant.
Les petites són les que més importen, no? És cert que nosaltres ens hem avançat, però ràpidament, quan ja teníem el partit més o menys dominat, ells s'han trobat amb un penal a favor. I doncs bé, ha donat el pal i no ha marcat. I això doncs, també creix que no doncs, canvia la dinàmica d'un partit. I al final, doncs, és això. Nosaltres al final hem estat més vius i més encertats en els petits detalls i això, en veritat, és el que marca la diferència.
Ja en el tram final, Eloy Pozuelo feia el segon abans que les acaballes el Lleida només tingués temps per retallar distàncies. Amb aquesta victòria forana, el juvenil arlequinat es torna a enfilar fins a la quarta posició amb 18 punts. I, a més, ha disputat menys jornades que la resta de rivals directes a la lluita per les 5 primeres places. Al Sabadell li resten en aquesta primera fase 6 jornades comptant els partits pendents. 4 seran a Olímpia i de les 2 a domicili, una serà al camp del Coel Olivar. És un dels 2 partits ajornats en el seu dia i que els de Miqui Lladó recuperaran demà passat dimecres a les 4 de la tarda.
Per tant, hi haurà partit entre setmana pel juvenil A del centre d'esports. Aquesta visita a Saragossa, justament, però no per jugar contra el Real Zaragoza com el primer equip, sinó contra el Olivar demà passat a les 4. Tenim data també per l'altre partit suspès per aquest brot de coronavirus contra el Nàstic de Tarragona. El partit arrencarà a les 6 de la tarda del dia 24 de febrer. Per tant, alguna que altra setmana encara per disputar el partit contra el conjunt tarragoní. Fem una aturada en el camí. El Sergi Cubero ens ven 4 coses molt ràpides. A la tornada hem de parlar d'handbol, però sobretot molt de waterpolo amb el Club Natació Sabadell, amb l'Astralpool classificat ja pels quarts de final de l'Eurolliga i amb rival. Hi haurà reedició de la final de fa 2 anys, de l'última que es va jugar.
Torna l'espai de debat de l'afició. Torna el millor anàlisi dels partits. Torna la participació i tornen els premis. Torna la tertúlia del Centre d'Esports. Tribuna preferent, cada dilluns a 8:15 del vespre a Ràdio Sabadell.
Canvien les modes, les idees, les persones, la nostra manera de comprar. I si també canviem el disseny de les targetes?
A Banc Sabadell hem donat la volta a les nostres targetes per adaptar-nos amb tu a un món que no para de canviar. Amb un format vertical, més segures, sostenibles i més adaptades al teu dia a dia. Descobreix-les avui a banksabadell.com. Sabadell, sé on siguis.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
it, from the inside. Heartbeat on top, electro, electro is the rhythm, Michael and James.
Tres quarts clavats de 3 de la tarda d'aquest dilluns 8 de febrer del 2021, que ens deixa més històries. Un altre focus d'atenció del cap de setmana el teníem a la Bombolla de Verona, al nord d'Itàlia, on l'Astalpool Natació Sabadell es va classificar com a primer de grup pels quarts de final de l'Eurolliga de Waterpolo femení. Pau Ituri, què tal, com estàs?
Hola, bona tarda.
Bona sera. Victòria en el primer partit. Que, per què rius, home? No vaig estar a Verona, però fins aquí arribo amb el tema de l'italià. Ara se'm complica, si ho he de dir.
T'anava a contestar, però se m'estava complicant a mi també la cosa.
No, és que mira que tenia alguna, alguna paraula de grec, la tenia, però ara l'he oblidat.
Calispera,
calimera, ja de tot. Però vaja, no. Millor sortim d'aquest jardí. Fèiem la broma perquè ha jugat a Itàlia el Club Natació Sabadell i perquè haurà de jugar contra un conjunt hel·lènic com és l'Olimpiakos del Pireu. Amb més problemes dels previstos inicialment, podríem dir, però el Natació Sabadell, sobretot després d'haver vist com va funcionar el primer partit dels dos que van jugar a Itàlia, però les coses com són, feina feta, invictes i la defensa del títol comença amb una primera posició en aquesta lligueta tan estranya.
Sí, amb un petit ensurt, tu ho has dit, perquè, clar, se'ns havia venut, que se m'entengui a la prèvia, doncs que el partit més fort o més complicat de la lligueta era el de divendres, el primer contra el Dunas Varos, i la veritat és que l'equip de David Palma va estar tan bé en aquest partit que va guanyar 11-14, segurament un marcador més curt del que va ser la dinàmica del partit. Doncs un cop finalitzat pensàvem, home, això ja està, no? Feina feta, guanyes de 3 gols, ara ho remates contra el Buliak Meni, que a priori era l'equip inferior, tot i que després va quedar eliminat l'equip hel·lènic, com bé deies, però en surt el dissabte perquè el Buliak Meni es va arribar a posar 5-1 en el segon quart del partit contra l'Astalpool. Això va obligar a les sabadellenques a remar contracorrent per acabar empatant a 7 al partit. Amb 4 punts estaven classificades ja matemàticament, però amb l'empat s'havia d'esperar el partit de diumenge d'ahir entre el Dunas Varos i el Buliak Meni per acabar de segellar la classificació com a primeres de grup. Finalment va guanyar el Dunas Varos, l'equip magiar aquell partit, per 2 gols de diferència. Per tant, ni mig patiment per l'Astralpool, que va passar com a primer, com diem, amb 4 punts. Tot i aquest ensurt, al final, satisfacció del tècnic David Palma.
Jo destacaria la classificació i el saber patir, no? Com sempre diem, els equips campions saben patir, no? I acaben traient partits, tot i que avui hem empatat, última jugada quasi que no atacarem perquè ja sabem que l'empat ens serveix i, bueno, de moment, un objectiu complet.
Per tant, podríem dir que joc intel·ligent per part del Natació Sabadell, un cop empat el partit, de dir, ara no la liem, no? Ara que...
És que, de fet, va tenir atac per posar el 7-8, en aquest cas, per guanyar el partit, però tampoc va fer allò massa gest d'intentar xutar. De fet, li va quedar una última acció al Buliak Meni, un xut al travesser, però vaja, l'Astralpool, conscient que amb aquest empat ja en tenia prou. A més, Adri, jo crec que va ser un partit molt condicionat, perquè al final el Buliak Meni era la seva estrena, l'Astralpool havia jugat el dia abans, el Buliak Meni tenia molt preparat aquest partit, i en canvi, com és lògic, també l'Astralpool s'havia centrat molt en aquesta estrena contra el Dunas Varos, perquè al final era l'estrena i el partit en el qual t'havies de jugar suposadament les garrofes.
I que venies d'estar sense competir la tira de temps, que eren els primers partits d'aquest any, després de no jugar des del desembre, d'haver anat amb les seves respectives seleccions, o sigui que tampoc era fàcil arribar i moldre i disputar aquests dos partits contra Dunas Varos i Buliak Meni, fins i tot amb d'altres grups, amb 5 equips, doncs la cosa, vulguis o no, et permet més marge, tens més partits
sí,
per foguejar-te, o sigui que al final rodatge no van tenir gaire, va ser tot o res, a una carta pràcticament, de 3 equips, 2 passava en ronda i un es quedava fora. Hem escoltat a David Palma, diria que la Mati Ortiz, la defensora de Bolla Sabadellenca, va parlar, crec que als companys de Catalunya Ràdio,
sí,
també.
Sí, la Maria Guixà, en aquest cas, i hem rescatat un petit fragment, una mica en la línia del que deies, no, Adri? Perquè al final l'Astralpool només va poder jugar 2 partits, mentre que la resta de grups hi havia 5 equips, per tant, jugaves 4, i més, segurament ho hagués agraït, eren grups molt durs, també, però segurament ho hagués agraït l'equip sabadellenc, perquè al final, i ara escoltem a la Mati parlar precisament d'això, no? De la competitivitat dels partits de la Lliga Espanyola, o en aquest cas, per exemple, només la Supercopa i un partit de Lliga contra el Medi, era tot allò competitiu que havia fet l'equip de David Palma fins al moment respecte als partits d'Eurolliga, i que al final doncs notaven evidentment també a les cames i als braços el fet de dir, escolta, ens hem passat, sí, evidentment entrenant, etcètera, etcètera, però dos mesos sense jugar, i ara de cop em poses dos partits d'Eurolliga en 24 hores.
Fa molt, parlàvem amb una companya de l'equip que sí, clar, o sigui, les sensacions no és la mateixa quan jugues un partit de Lliga que quan jugues un partit d'Europa, i evidentment ara estan dient, és que estem supercansades, i només han sigut dos partits, no? Però bueno, canvia molt la història també.
Tot això a Verona, minuts després que acabés la fase de grups, va tenir lloc també el sorteig i ens va deixar ni més ni menys que, no sé si dir-li ja, un clàssic europeu, igual que contra el Donau Baros dèiem en la prèvia que déu-n'hi-do la de partits que havíem disputat en els últims anys, en aquest cas és que és la reedició en els quarts de final de la que és la última final jugada.
També és veritat que el ventall d'equips europeus no ha variat molt en els últims anys, ni que sigui dels favorits de primer nivell. Te'ls has d'acabar trobant per casualitat, però sí que
són uns quants,
O sigui, al final, que hi ha algú
Upse, Kirishi, Olympiacos, Horizonte, sí, que al final són uns quants.
Al final
que...
te'ls has de trobar, però sí que és cert que hi ha uns que toquen més que d'altres, i l'Olympiacos en els últims anys és un d'aquests. Com bé dius tu, és el retrobament després d'aquella final de fa dos anys a Campllong, històrica final, històrica remuntada.
La de la tremolor de cames,
La tremolor de cames en els últims 5 minuts, allò, els 3 gols de desavantatge que va remuntar l'equip de David Palma. Un Olympiacos, per cert, que es va sorprendre, o es va veure sorprès en aquest cas per la Roma a la fase de grups, no va acabar com a primer, va l'equip hel·lènic, es va classificar la Roma com a primer, i que segueix mantenint aquella base de la selecció grega que va venir també aquí a Campllong en aquella final, enguany però sense estrangeres ni tampoc una de les millors boies de la història, amb permís de la Maica García, com és l'Alexandra Simaki, que s'ha retirat aquest passat estiu. Per tant, no compten amb la seva gran referent.
Tenim dates, no? Definitives?
Tenim dates definitives. S'havia especulat amb les dates. Compta les setmanetes que es venen a Campllong, d'intensa activitat. El 27 de febrer, l'anada coincideix, veurem com organitza això el club a nivell d'horaris i dies, etc. Però coincideix amb l'anada dels vuitens de final de l'Eurocup entre l'Astralpool masculí i el Mediterrani, i la tornada el 13 de març, és a dir, dues setmanes més tard, al Pireu. Queda també amb la resta d'eliminatòries, perquè algunes són de traca. Sí que és cert que l'Alen ha dit que aquesta és la més destacada, l'eliminatòria entre l'Astralpool i l'Olympiacos, però també jugaran l'Upse Mataró, es va classificar l'equip de Dani Ballart, duel rus entre el Kirishi i el Dinamo Uralochka, bona eliminatòria aquesta també, i, per mi, la més fluixeta de totes, que és el Roma d'Unos Varos.
Doncs estarem atents, 27 de febrer anada a Campllong, tornada el 13 de març al Pireu, ja té nassos que sent primeres, hagis de jugar el segon partit fora de casa. Gràcies, Pau, fins ara!
Fins ara!
I a tot això, el masculí ha tancat la primera fase de la divisió d'honor amb una previsible derrota 11-6 a la piscina de l'Atlètic Barceloneta. Els de Quim Colet han passat com a segons, amb només dues desfetes, les dues contra el conjunt mariner, la resta plena de victòries. A la piscina Sant Sebastià, el club va veure com el rival marxava massa ràpid en el marcador, amb un parcial de sortida de 4-1 i 7 gols a 3 al descans. Quim Colet, l'entrenador de l'Astralpool masculí, creu que les concessions que van fer van permetre que el Barceloneta s'escapés definitivament.
No hemos entrado blandos, pero hemos tomado malas decisiones en nuestro ataque, y las malas decisiones en el ataque nos han hecho recibir goles fáciles de ellos, y evidentemente a un rival como el Atleti Barceloneta no puedes facilitarles el trabajo, ¿no? Si se lo vas impidiendo, etcétera, pues ellos lo van ganando, pero demasiada facilidad en la primera parte, sobre todo, vuelvo a repetir, por las malas decisiones nuestras en ataque. El resto lo teníamos bien equilibrado, y el resto del partido, pues bueno, ha estado más equilibrado en este sentido, ¿no? Hemos mejorado estos aspectos y, bueno, hemos llegado hasta donde hemos llegado.
Superat el tràmit d'aquesta darrera jornada de la primera fase, ara toca arrossegar tots els punts sumats a la segona. Els sabadellencs s'enfrontaran allà als tres primers de l'altre grup, Terrassa, CNB i Mediterrani. Amb el play-off força encarrilat, el tècnic preveu una lligueta de 6 apassionant.
Será excelente. Sabemos que ahora todos los partidos que vamos a jugar en esta segunda fase son a cara de perro, con tres rivales de máximo nivel. Terrassa, Barcelona, Mediterrani, pues una segunda fase muy igualada en que, bueno, demostremos de alguna manera todo el trabajo que estamos llevando durante la temporada y vamos a ver hasta dónde nos da.
Dels sis equips que prendran part d'aquesta segona fase, els quatre primers accediran a les semifinals del play-off en una classificació virtual. L'Estrapul masculí és ara mateix quart, a només 3 punts del Terrassa i del Barcelona, i amb prou marge respecte al cinquè. Terrassencs i senevistes, però, tindran dos partits contra l'Atlètic Barceloneta, mentre l'Estrapul ja ha passat per aquí. Pensant en el futur play-off, és clau acabar segon o tercer per estalviar-se un primer creuament contra el gran favorit.
Hotel Suís.
Avui acabem amb handbol, perquè el Creu Alta Sabadell handbol no ha començat amb bon peu. La segona volta de la competició, aquest cap de setmana, ha perdut el seu partit davant del filial del Granollers per 4-22-26. Va seguir el partit en directe a Cal Balsac, el nostre estudiant en pràctiques, l'Albert Quera.
Va ser un partit complicat per l'equip creualtenc davant d'un dels millors rivals de la Lliga. Tot i això, el conjunt de Sergi Cifré va acabar la primera meitat amb un avantatge de 14-12 en el marcador. Els locals, tal com va afirmar Cifre al final del partit, van competir bastant bé durant 45 minuts, però un parcial de 0-4 va ser clau per acabar de decantar el partit pel filial del Granollers.
Hem d'estar contents del partit que hem fet, el tema és que hem tingut 10 minuts que ens han penalitzat, vull dir que no hem comès errors en atac, ens han penalitzat en contraatac en contra, i aquí ells ha sigut quan hem donat la volta al marcador i han agafat la diferència aquesta, però en termes generals hem jugat bé 45 minuts.
El Sabadell, tot i que haurà derrotat aquesta última jornada, es veu amb confiança per afrontar els propers reptes en una segona volta que és molt important per l'equip, ja que les sensacions són positives. Això ho indica, com a mínim, Cifré.
Evidentment, era un partit que, tal com ha anat, si no arribem a cometre aquests errors, podíem haver estat més ajustat al final, però es tractava també de donar-li continuïtat una miqueta al treball i a que sortissin les coses. I en aquest sentit penso que sí que estem contents, no hem jugat bé i ara venen partits importants.
El proper partit serà a la pista del Sant Joan d'Espí, on el Creu Alta Sabadell buscarà seguir amb les bones sensacions però millorant el marcador per allunar-se de les posicions de descens.
Això pel que fa al conjunt creualtenc. L'Oar Gràcia també ha perdut en el seu partit d'aquesta jornada a la Primera Nacional després de caure amb un resultat de 31-23 a la pista del Sant Esteve per l'Autordera. Un partit complicat, que no va ser treball fàcil, on l'Oar no va poder capgirar en cap moment l'avantatge de 4 gols del marcador i al final l'equip local va acabar desenganxant-se a l'electrònic. Quim Baillo, jugador verd i blanc, lamenta haver anat a contracorrent.
Va ser un partit molt complicat, que surt a la taula i seran que eren superiors i bé, la dinàmica del partit no va ser del tot dolenta. Sí que és cert que vam anar a remolc durant tot el partit i que no vam poder salvar la distància de 4 gols que el barrat tota l'estona se'ns separava de Sant Esteve per la Tordera, però i que al final va anar allargant i que al final vam pagar perdent el partit de 8 gols.
Baillo és conscient que la dinàmica dels últims partits, tot i estar en una situació tranquil·la a la taula, no és del tot positiva, el gracient que això sí és ambiciós.
No, confiança estem. Nosaltres, el que sí que nosaltres no tenim la percepció d'estar en una posició tranquil·la. És a dir, nosaltres, en la posició que estem, anem uns ens, hem empatat 3 punts amb el Terrassa, si no m'equivoco, i la veritat és que nosaltres estem intranquils. No patim per la categoria, perquè està clar que queda moltes jornades, però no ens agradaria enfocar-ho d'aquesta manera. Justament començant la segona volta. Nosaltres som més ambiciosos, no estem còmodes on estem, i evidentment tranquils no ho estem.
Recordem que amb aquesta última jornada tot just encetava la segona volta del campionat. I de cara a demà, dia 9 de febrer, al menú del dia aquí a l'Hotel Suís, tindrem a Juan Hernández, ahir golejador, en el dia de tornada dels entrenaments del Sabadell. Estarem també amb tots els equips sabadellencs que poden tornar a competir des del canvi de restriccions aplicat avui mateix, és a dir, la primera catalana de futbol, la preferent de futbol femení, la divisió d'honor femenina de futbol sala i la Copa Catalunya de bàsquet, futbol formatiu amb la derrota del Mercantil a la Lliga Nacional Juvenil, a més de futbol sala amb la PIA i el Club Natació Sabadell a la segona B, i el Balsàmic Triomf, ara que parlàvem d'handbol, de l'Oar Gràcia femení, per respirar amb tranquil·litat a la divisió d'honor plata femenina, fins i tot enduent-se la baraix contra el Benidorm.
D'aquesta forma arribem pràcticament fins a les 3. Només em falta enviar-vos una abraçada des de l'altra banda del vidre del Sergi Cubero. Us ha parlat l'Adrià Arroyo, en nom dels esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell. Si voleu més informació, com sempre, podeu continuar al 94.6 de l'FM. Avui tindrem el Quimèric, després de l'Hotel Suís. També podeu continuar informats a les nostres xarxes socials, a Ràdio Sabadell al Twitter, a l'Instagram o al Facebook, i, si no, radiosabadell.fm. Allà trobareu, entre altres coses, el podcast d'aquest mateix programa. Adéu-siau, que vagi bé!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.